Odeia Echeart, Esther Vives, Carles Monguilot, Marc Colomer, Estefania Molina. Aquest contrast de xifres, 120.000 l'organització, 18.000 segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Dic sorprèn, no sé si sorprèn tant, no? Potser.
Sorprèn quan hi ha mitjans tècnics, si volguéssim, per comptar segurament amb errors de desenes de persones. Això és qüestió de fer una presa sanital i aplicar un programa informàtic. Llavors, jo m'imagino que a tothom interessa que hi hagi aquesta guerra de números. Qui ha donat el número de 18.000 persones ha estat la policia, entenc, la policia municipal. És a dir,
no, la policia nacional.
Ah, nacional, val. Perquè això també és important.
Sí, policia nacional, sí.
També és important saber-ho. Però probablement no siguin ni els 120.000 d'uns ni els 18.000 dels altres, com sempre passa. No?
En qualsevol cas, jo...
Però l'èxit hi és, eh? Per mi, on quedaríem això? L'èxit hi és, s'està fent un acte democràtic, s'està fent un acte de reclamant democràcia de la manera que es reclama la democràcia, que és fent una manifestació democràtica. Mm-hmm. Uns i altres, els que han acollit i els que han anat. Jo, perdoneu que insisteixi, però jo em vull quedar amb això, realment.
No, jo el que anava a dir és que cada vegada que hi ha manifestació, doncs, hi ha guerra de xifres, tot plegat, i a mi em sembla que hi hauríem d'anar-ho superant. És a dir, escolta'm, hi havia molta gent, i a més molta gent que ha fet com a mínim 600 quilòmetres per poder-hi ser, per tant, doncs, això té un mèrit per si mateix. És una imatge potent i a més, doncs, amb voluntat d'això, no? de fer arribar un missatge sense intermediaris i directament a la ciutadania de Madrid, que va molt més enllà dels discursos, eh? També em refereixo, doncs, al comportament dels manifestants que s'han desplaçat, no? L'altra cosa és que, clar, en aquest país, doncs, ens hem acostumat que si no dius 2 milions de persones hi ha punxes, no? I escolta'm, això no és així, és una manifestació de 18, 20, 30, 40 o 120.000 persones, és molta gent que surt per un ideal polític, i això, doncs, mereix, en qualsevol dels casos, a ser tingut en compte, no? Sigui, doncs, d'un costat o sigui de l'altre.
El que quan la delegació del govern de Madrid parla de 18.000 persones a una manifestació secessionista, clar, es veu que també hi ha un caràcter ideològic i polític al darrere, i per tant mostra que no és una xifra neutral. Evidentment, la de l'organització sempre acostumen a ser xifres altes, i segurament ens movem a cavall entre aquests 18.000 i 120.000 que diuen uns i altres. Sigui com sigui, és una xifra molt important, i jo crec que el que cal destacar és que aquí l'independentisme ha fet un esforç molt significatiu de mobilitzar-se a Madrid i sobretot de posar èmfasi, com hem vist en els discursos i en les diferents declaracions, en la importància de teixir aquestes aliances, aquests vincles amb d'altres moviments socials, no només de Madrid, sinó del conjunt de l'Estat. I crec que és una molt bona notícia, perquè mai fins ara hi havia hagut una mobilització d'aquestes característiques posant l'èmfasi en aquesta qüestió, i penso que és un dels elements i una de les debilitats fins ara de l'independentisme. Crec que és una bona notícia i també és una molt bona notícia per al conjunt de moviments socials de l'Estat espanyol, perquè en definitiva és un pas endavant en defensa de, ja no de la independència, sinó de la democràcia.
Estefania.
Sí, mira, doncs em va genial aquest torn, perquè tot just ara ens passen una nota de Moncloa amb les seves impressions sobre aquesta manifestació. Et dic, el que ens comenten des de Moncloa, fonts oficials, és: el govern espanyol torna a sostenir que dins de la Constitució tot i cap, res fora d'ella. Afegeix, la mateixa democràcia que protegeix la llibertat dels que es manifesten avui és la que jutja a qui es va saltar les seves normes. La democràcia i les seves normes han de ser iguals per tots i per tothom.
Això és un comunicat oficial de Moncloa d'ara mateix, eh?
Sí, d'ara mateix. I afegeix que ells sempre han estat ferms oferint el diàleg, que sempre hi ha hagut una voluntat, diuen, sincera de solucionar el problema a Catalunya, i s'ha construït un camí on no hi havia camí. Entenc que refereixen a la reconstrucció dels ponts del diàleg. La Constitució és el marc per unir els catalans. I finalment tanca, el govern de Pedro Sánchez s'ha centrat en la gestió sèria, rigorosa dels problemes reals dels espanyols, amb un rumb clar, regeneració i justícia social. I això és el comunicat.
Pel que fa al contingut, poca novetat. No sé si estava previst que hi hagués comunicat, perquè també és significatiu, no?, que es pronunciï després d'una mobilització com aquesta, Estefania.
Doncs jo crec que sí, que és molt significatiu, perquè realment jo, en temps de Rajoy, que ho vaig viure, crec que haguessin fet potser una línia o fins i tot no haguessin dit res.
Un silenci, també, no?
Sí, exactament. Jo crec que és significatiu i a la defensiva, perquè m'imagino que després vindrà la dreta proclamant que per què s'ha permès que campessin pels carrers. Bueno, quan diran tot això que ja s'ha dit ara, doncs ho tornaran a repetir, i entenc que aquí hi ha hagut una voluntat d'avançar-se.
Odei.
Sí, coincideixo que és molt rellevant que el govern espanyol hagi fet des de la Moncloa aquest comunicat, perquè està donant importància a aquesta manifestació. Jo, com comentàveu abans, crec que és un èxit de manifestació, que arriba en un moment que l'independentisme no passa, un moment, diguem, molt còmode, perquè no hi ha unitat estratègica, perquè no saben els partits per on continuar, i realment el judici està suposant un cop molt fort pel que suposa, doncs, a la decapitació que hi ha hagut de líders polítics i civils del procés. I volia fer una referència molt breu al no passaran, que abans el Carles comentava, que crec que és important recordar que un dels elements incriminatoris suposadament per Jordi Cuixart és el fet de que es va cridar no passaran davant de la Conselleria d'Economia el 20 de setembre, per tant, que ara es torni a cridar no passaran en aquesta manifestació i que sigui un dels lemes, doncs crec que és molt destacable i que també es deu a aquest fet.
Tres quarts de vuit del vespre, en directe al suplement, en directe al Tot Gira, en directe, en definitiva, a Catalunya Ràdio. Ho deixarem a les 8, a tan bon punt el Clopés torni a agafar les regnes d'aquest programa. Clopés, estem pendents del que passa amb l'Atlètic de Madrid, no?
Sí, l'Atlètic de Madrid sembla que s'estira una mica. Per cert, que al minut 45 han reclamat un possible penal. Fa l'efecte que sí, que Yeray fa caure Griezmann. Un Griezmann que ara, de nou, ha muntat una contra. L'Atlètic de Madrid ha tingut l'opció de poder-se avançar al marcador, però de moment es manté aquest empat a 0, que seria boníssim pel Barça.
Recordem, a quant quedaria això, la cosa?
Doncs mira, si guanyés demà el Barça, podria ampliar la distància a 9. Si guanyés el Barça en un camp complicat com és el Benito Villamarín. Deixa'm dir una frase de Zidane. Avui recorda que el Madrid ha guanyat 2-0 davant del Celta i ha fet jugar alguns que estaven oblidats per Solari, l'entrenador, bàsicament Isco, Marcelo, també Keylor Navas. Doncs bé, ha dit, diu, compto amb tots, però està clar que gent com Keylor, Isco o Marcelo són molt bons. I una també que ens arriba des d'Anglaterra. S'estan jugant partits de quarts de final de la CAP i el City de Guardiola compta perquè menys de mitja hora pel final està perdent davant d'un segona, davant del Swansea. Swansea 2, City 0, per tant quedaria eliminat el City de Guardiola i no seria a les semifinals de la CAP. Més tard jugarà el Manchester United, el rival del Barça a la Lliga de Campions. Començarà el seu partit quan faltin 5 minuts per les 9. I també tenim en joc el mini estadi, segona divisió B, el derbi de filials, on hi tenim l'Albert Benet, un partit, Albert, que és a punt d'acabar, oi?
Sí, ara mateix s'arriba al minut 45 i mira, ara mateix l'àrbitre afegeix 5 minuts, continua guanyant l'Espanyol B al mini, Barça B 0, Espanyol B 1.
Seria una derrota dolorosa pel Barça B perquè l'allunyaria de les places de playoff. I t'ho acabo dient-te que Rafa Nadal no podrà jugar aquesta nit dels clàssics del tennis. Sé que a tu agrada molt el tennis.
Sí.
Doncs havia de jugar amb Federer les semifinals del torneig de tennis d'Indian Wells. Té problemes en aquest genoll que l'està arrossegant durant tota la seva carrera.
M'ha fet gràcia això.
Sí, t'agrada el tennis, no?
Sí, sí, sí. Sí,
doncs
sí,
mira, no podràs veure aquest Nadal Federer perquè Federer passa directament a la final perquè Nadal s'ha retirat.
Mira, acaba de piular Carles Puigdemont, que està seguint aquesta manifestació, entenc que des de Waterloo, des de la televisió, amb senyal de TV3, diu, vaja, veig que han il·luminat la Cibeles amb verd fairy. Fa una fotografia de la imatge de la Cibeles, en aquest cas està il·luminada de color verd, Carles Puigdemont, que fa un tuit també amb sentit de l'humor, si més no. Jordi Corbalán, què està passant ara mateix a la Cibeles o al Passeig del Prado?
Doncs que som a la recta final d'aquest acte, concretament la cantautora canària Alicia Ramos, guitarra en mà, està interpretant el Cant a la Llibertat, que serà el preludi de l'Estaca. L'escoltem en directe.
Doncs aquest canto a la libertad de l'artista Alicia Ramos, després vindrà a l'Estaca. Marc Colomer, m'havies de donar la paraula.
Sí, arran del comunicat que llegia l'Estefania, no?, del govern espanyol, que diu dins la Constitució hi cap tot, també hi cap un referèndum. Javier Pérez Royo, article 92 de la Constitució, les decisions d'especial transcendència podran ser sotmeses referèndum. Hi ha via constitucional sense trencar cap legalitat per convocar un referèndum d'autodeterminació. Això per una banda. I res, última pinzellada que voldria dir, no? Jo, la sensació que em queda després d'aquesta manifestació és que del defensar Madrid és defensar Catalunya de fa 80 anys, passem al clam, en aquest cas sobiranista, del defensar Catalunya també hauria de ser defensar Madrid.
Sí, efectivament, el Javier Pérez Royo fa temps que defensa, jo també ho he dit alguna vegada, dins de la Constitució es pot pactar un referèndum que s'haurà d'afinar en quant a la pregunta que es faci, però efectivament és així. I una altra cosa que oblidem, canviar la Constitució també és constitucional. És a dir, lluitar per canviar la Constitució també és constitucional.
Sí, llavors, però cal no oblidar que hi ha el corró demogràfic que ho fa impossible.
Sí, però mira, jo com que recordo molt bé la transició i a mi sempre em queda al cap aquella imatge dels dos grans traïdors que van dir, no? Un Suárez, que era un falangista, Carrillo, que va ser el jefe del movimiento, pactant amb un Carrillo, que va renunciar a la república i va acceptar la monarquia quan venia de la guerra civil. Per tant, si vam aconseguir allò en aquells moments en on semblava que les armes sí que estaven a flor de pell en el sentit menys metafòric del terme, no? Per què hem de pensar que no aconseguirem enraonant canviar-ho tot, no? Per tant, jo, com que a més és que l'alternativa a això és la intempèrie, ja hem vist què ha passat amb l'unilateralitat, ja hem vist què ha passat i està passant si no es busca el diàleg i no es busca la bilateralitat, jo em sembla que aquest és el camí. Efectivament, em quedo també amb això, no? Avui hem vist estem veient un acte democràtic, un acte que demostra que hi ha democràcia i dins de la Constitució hi cap tot. No vull fer l'eslògan del govern, però cert, perquè com molt bé has dit tu ara, hi cap fins i tot un referèndum.
Recte final d'aquest acte, sentíem ara aquesta actuació d'Alícia Ramos, aquest Cant a la Llibertat. S'ha fet fosc a Madrid, Jordi Corbalán, l'estampa, sí, que veiem des de la televisió, realment és impactant, sí, sí, perquè es veu la font de Cibeles de color verd i, evidentment, tot el públic que hi ha ara mateix.
Mòbils encesos.
Mòbils encesos, no?
Ah, sí.
Endavant, Jordi, explica-ho perquè tu ho veus.
Fa que sigui, doncs, un veritable mosaic, una riuada de llum, la que omple, doncs, aquesta plaça de la Cibeles amb el monumental Palau de Comunicacions, també il·luminat al fons, i tota la recta final del tram que podem veure en aquest moment del Paseo del Prado, doncs, fins on veiem amb els nostres ulls fins al final, doncs, que també és aquesta riuada de llums, i efectivament la font de Cibeles en aquest moment continua il·luminada de color verd. S'ha anunciat que l'estaca posaria punt final a aquest acte, i crec que en aquests moments
ara comença l'estaca, no? És la versió de Lluís Llach, evidentment l'original. No sé què ha passat, hem perdut el senyal. Entenc que no és Lluís Llach en directe, eh? No. No és Lluís Llach en directe perquè ara alguns dels participants d'aquests parlaments han pujat dalt de l'escenari. Veig Marcel Mauri, veig Patricia López, veig Elisenda Pelusier. En definitiva, tots els que han intervingut ara escolten l'estaca des de cal d'aquest escenari, una estaca que posarà punt i final a aquest acte avui a Madrid, en aquest passeig del Prado. De seguida passem a la pilota, en aquest cas el David Clopés, pendents també del partit que jugarà el Girona d'aquí una hora. Ho deia cert, avui vas al fax, no, m'han dit?
Sí.
Un ocellet?
Sí, efectivament.
Saps quina és l'escaleta del fax avui o no? Ho dic perquè jo sí que
la sé,
una mica. Entrevista a Josep Antoni Duran i Lleida.
Sí.
Està bé.
Expresident del Comitè de Govern d'Unió.
Molt bé. He vist que a Vilaweb aquesta setmana...
Retirat prematurament.
Et pregunto això perquè va venir, evidentment, al matí de Catalunya Ràdio amb la Mònica, una de les primeres entrevistes que va fer, per cert. Molt interessant escoltar-lo. Es pot recuperar al webcatradio.cat.
Sí.
Però és que també em va crear l'atenció, crec que va ser aquest dijous o divendres, el titular que vau fer a Vilaweb parlant d'aquesta entrevista amb Josep Anton Duran i Lleida. Duran i Lleida, dos punts, no em toqueu els collons.
Sí, el titular responia, no?, a una pregunta sobre els morts de la transició, no?, del periodista Andreu Bernils, que és qui feia l'entrevista, no?, i visiblement irritat, doncs, Duran i Lleida va fer aquesta resposta. Jo crec que és una entrevista per llegir-la, pels que no l'hagin fet, perquè retrata molt bé l'evolució del personatge, si es pot dir d'aquesta manera, no?, la pèrdua de la ida Duran i Lleida, i com ha fet un viratge polític tan important en pocs anys. Jo crec que s'ha de recordar, perquè sovint ens ho deixem, que Duran i Lleida es va presentar com a candidat d'Unió a les eleccions espanyoles i que no va treure cap representant. És a dir, que va ser un polític que va intentar fer un cert gir i no se'n va sortir, i per tant aquest també forma part del seu llegat polític.
Doncs avui al fax crec que no li podràs fer preguntes perquè és una entrevista gravada que li va fer la Cristina Puig aquesta setmana. En qualsevol cas, avui ho veurem al fax. Dos minuts per acabar. Joan Bota, deixeu-me acomiadar-nos de la gent que tenim a Madrid. Joan Bota, punt i final d'aquest acte ja, pràcticament.
Sí, punt i final amb l'estelada ara cantada des de l'escenari també per molts dels manifestants, i aquesta imatge, sí, no sé què he dit, i aquesta imatge dels mòbils que ens recorda aquella manifestació del carrer Marina també per la llibertat dels...
hem perdut, polítics. Hem perdut pràcticament el Joan Bota. Moltes gràcies, gran feina, gran tornada també. Demà també el suplement amb el Joan Bota i el Jordi Corbalán també. Gràcies per tot, Jordi. Això s'acaba, eh? I quan passen els nous... El Corbalán no el tinc per aquí, veig, eh? No el tenim per aquí. En qualsevol cas, impecable la feina del Jordi Corbalán, com sempre. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Estefania Molina des de Madrid, el Marc Colomer, el Carles Munguilot, a l'Odeia Echearte, a l'Ester Vives. Gràcies a tots cinc. Gràcies. Que acabeu de gaudir d'un bon dissabte. Clopers,
ens hi posem
gràcies per tot
amb
i perdona la intromissió.
No, home, no, només faltaria. Només faltaria.
Ens hem entès per sempre, això, eh?
Tant, bé, sempre que vulguis, tens les portes obertes del Tot Gira per explicar el que vulguis.
Tu també del suplement.
Jo també, no? El suplement.
Ja te les obro cada dia.
De seguida després, a les 8, ens hi posarem amb el Solà i l'Oriol Rodríguez. Els tinc ja a votar perquè a 8:45 comença el Leganés-Girona. Deixem que els saludi un moment. Solà, Oriol, com esteu? Hola, què tal, com esteu, Solà?
Solà està...
El Solà no hi és, l'Oriol
està dormint,
tampoc.
Està fent la prèvia.
No, mira, doncs mira, almenys sí que t'explicaré que s'ha acabat el partit de... entre filials, entre Barça B i Espanyol B al mini-estadi, i Albert Benet hi ha hagut sorpresa, perquè ha guanyat el visitant, l'Espanyol B.
Barça B 0, Espanyol B 1, gol de Bermejo, victòria importantíssima per un Espanyol B que continua en la lluita per entrar al play-off d'ascens, en canvi, cop fort pel Barça B que en queda despenjat.
Gràcies, clubers. Gràcies també a tot l'equip. Tornem demà a partir de les 6 del matí amb el suplement fins a la 1 del migdia. Res, anem a descansar una estona.
Després de la
públic
continuem el Tot Gira.
Va. Fins ara, gràcies, clubers.